Bon dia. El Departament de Territori licita la redacció del projecte de millora de l'Avinguda Santa Coloma d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Però nosaltres aprofitaríem aquesta obra doncs, per millorar temes tan importants com el del clavegueram, que recull totes les aigües que venen dels barris de Sant Roc, de Bonavista i tot el barri de Pequín. En aquesta zona hi viuen aproximadament 10.000 persones.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga. L'Ajuntament veu amb bons ulls aquest pas endavant d'un projecte que ha de servir també per fer millores en l'urbanisme d'una de les zones més habitades de la ciutat. Segons Pep Berga, el més necessari és millorar el clavegueram i la xarxa de llum. El projecte de la Generalitat també planteja construir una rotonda sobre el pont de l'Ambulatori. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui som dimecres 9 d'agost de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
I encara parlant d'infraestructures viàries, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, està esperançat en com avança el projecte constructiu de la variant. Diu que les darreres reunions fetes amb els membres del Departament de Territori li fan preveure que a principis de l'any que ve el document pot estar aprovat i a partir d'aquí es podria dibuixar el calendari per començar les obres.
El que no era possible fer era començar les obres sense tenir el projecte definitivament redactat i aprovat. I això ara sí que ho veig a tocar. Jo estic esperançat en que no el 2024.
I de la Garrotxa al Ripollès, més d'un miler de bombers voluntaris a tot Catalunya s'han declarat no disponibles i deixen de fer la seva activitat com a protesta per les seves condicions. Entre aquests s'inclouen els membres dels parcs de bombers de Ribes i de Camprodon, que volen que les seves condicions de seguretat s'adequin als riscos de la tasca que fan. En parla l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Si un bomber, en aquest cas un bomber voluntari, es fa mal, realment hi ha un mal important, un petit mal, d'una duració de més d'un any, realment no té cobertura i per tant és una reivindicació que jo crec que menys que la gent voluntària tingui una cobertura prou gran com perquè si li passa un accident, ja que està arriesgant la seva vida, ja que està treballant en una feina que tots sabem que normalment les coses que s'hi fan són complicades, que menys que tenir una cobertura.
I el kit escolar de la Creu Roja de la Garrotxa inclourà calculadores científiques. El Departament d'Ensenyament ofereix el val escolar a les famílies amb alumnes de la primària i per això, des de l'entitat, han optat per centrar-se en els alumnes de secundària. La Creu Roja oferirà calculadores científiques per abordar una necessitat que més consideren cara. En parla una de les membres de la Creu Roja, Marta Puigferrer.
Fa molts anys que fem aquest projecte i s'ha encarit bastant, eh? Abans una maleta, trobaves una maleta per 15 euros i ara malauradament pugen a 20 o 30, perquè a més a ESO són maletes que pesa, bueno, que han d'aguantar cert pes, perquè a vegades porten portàtil o el que sigui a dins.
I l'Ajuntament d'Olot amplia els cursos de català aquest agost. Durant aquest mes, el projecte Cataolot podrà acollir a tota la gent que estava a la llista d'espera. L'objectiu és poder donar suport als alumnes que s'han incorporat fa poc temps als diferents centres escolars de la ciutat. El regidor d'Educació és Josep Quintana.
Assegurar que aquells joves que han arribat fa poc a la ciutat i que tenen entre 11 i 16 anys, més o menys, entre 5è de primària i 4è d'ESO, doncs puguin aprendre el català.
I tres infants vinguts del Sàhara estan passant l'estiu a la Garrotxa. Tots ells són participants del projecte Vacances en Pau, que té com a objectiu millorar les condicions de vida d'uns nens i nenes que durant l'any malviuen als camps de refugiats. Nosaltres ens hem fixat en la història d'en Mohamed. És un nen que ja va venir l'any passat i que enguany ha pogut conèixer el seu nou germà, l'Aran, el fill d'en Jordi, i l'Ester, la família d'acollida de les preses.
L'any passat ell deia, naixerà ja, i li vam dir, no, aquest any no naixerà fins l'any que ve. I deia, vull un nen per poder jugar ja.
I en l'àmbit esportiu, l'Olotí Marc Julià considera que el Campionat d'Europa d'hoquei patins és el títol més important que ha guanyat a la seva carrera. El jugador admet que necessitava una satisfacció personal perquè amb el Reus Deportiu lamenta fa temps que no guanya res. Julià, de 28 anys, va ser un dels grans protagonistes durant l'Europeu amb la selecció espanyola i va marcar dos gols a la final contra Portugal.
Molt content per marcar, però és igual. Si no hagués tocat gol en tot el campionat i haguéssim guanyat, però seria el tio més feliç del món. I si no hagués jugat i cap minut i haguéssim guanyat també.
I el trialeta Nan Oliveres arriba a l'equador de la temporada. El garrotxí ha guanyat l'última Copa Continental que ha disputat al Marroc aquest juliol. L'objectiu del trialeta és continuar sumant punts en el rànquing internacional i incrementar la seva presència a les Copes del Món. Oliveres torna a la feina d'aquí un mes després d'agafar-se un petit descans per organitzar el seu campus.
Bé, molt bé, de veritat és que ara portem la meitat de la temporada, ara he fet un petit descans aprofitant per fer el campus i de moment la carrera que he fet aquest any m'està anant molt bé, l'última carrera que vaig fer vaig poder guanyar i sumar molts punts.
I a la contra contraportada, Tortellà celebra la seva festa major durant 9 dies amb un gran ventall d'activitats. Enguany actuarà la Musca, una de les cantants catalanes del moment. També dediquen un dia als artistes del poble i tancaran les festes amb un homenatge als 150 anys de la crema del municipi. Ho explica una de les membres de la comissió, Eva Maiz.
Ve Yupi Kerr, que és un jove del poble, que, si no m'equivoco, crec que canta rap trap.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Sol fa dues erupcions intenses en només 2 dies. La NASA ha captat imatges d'intenses flamarades al Sol, un fenomen que pot afectar comunicacions de ràdio, xarxes d'energia elèctrica o senyals de navegació. Cimera de l'Amazònia signa una declaració per protegir-la, però sense objectius concrets. Vol ser una aliança per combatre la desforestació, però deixa que cada país decideixi com ho fa i no aborda el problema de les explotacions petrolieres. I els 24 municipis en emergència per sequera i les restriccions que hi ha a partir d'avui. El consum d'aigua es limita als 200 litres per habitant al dia, es prohibeix el rec agrícola i el de parc i jardins, i també omplir piscines amb aigua dolça. I assassinen dues dones a Còrdoba i Tenerife en casos que s'investiguen com a crims masclistes. Amb el cas d'aquest dilluns a Almeria, són 3 les dones mortes en menys de 24 hores a mans de les seves parelles. I més d'un miler d'evacuats i 14 ferits pels incendis a Portugal, que s'intensifiquen. L'incendi que més preocupa és el d'Odemira, al sud del país, que crema des del dissabte. I l'impacte de 100 dies de vaga de guionistes a Hollywood. Durant l'última vaga de guionistes es van perdre gairebé 2 bilions d'euros, però es calcula que en aquesta vaga les pèrdues seran més grans. I el temps, Dani Ramírez.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura anirà pujant i especialment ho farà demà i demà passat. Tindrem el màxim de calor entre dijous i divendres. Molta, molta calor, però de moment no pinta una onada de calor. Pinta una calor bastant mantinguda, però sense rècords, que ja doncs és notícia. Bé, ahir va pujar la temperatura fins a 33 graus a Mieres, aquí a la Baixa Garrotxa. A Olot, màxima 31, mínima 15. A Vic, mínima 16, màxima 31. I, per exemple, cap a Ribes de Freser es va arribar als 26 graus de màxima, amb una mínima de 9. Evidentment, allà encara va fer una mica de fred, al Ripollès. Doncs bé, avui un dia de sol, vents febles, pràcticament no hi haurà núvols, no hi ha cap previsió de tempesta. Ja és estrany que aquest estiu doncs no hi ha gaires tempestes de tarda. Doncs de moment, no només avui, sinó tota la setmana, es manté sense tempestes. I la notícia és aquesta pujada de temperatures que notarem doncs a partir de demà. Dimecres amb màximes de 32 a 36 a l'interior, però dijous ja podríem arribar als 36-37 les més altes. La calor forta se'n va cap a Lleida, allà fregaran els 40 graus. Creiem que això no arribarà a les comarques de Girona, perquè tindrem vent de llevant, vent de sud-est, i aquesta marinada farà que la temperatura no pugui pujar tant. En definitiva, ambient assolellat, cada cop més calor i de moment cap pluja a la vista.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que el Departament de Territori licita la redacció del projecte de millora de l'Avinguda Santa Coloma d'Olot. L'Ajuntament veu amb bons ulls aquest pas endavant d'un projecte que ha de servir també per fer millores en l'urbanisme d'una de les zones més habitades de la ciutat. Segons Pep Berga, el més necessari és millorar el clavegram i la xarxa de llum. El projecte de la Generalitat també planteja construir una rotonda sobre el pont de l'Ambulatori Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot veu amb bons ulls que el Departament de Territori de la Generalitat hagi licitat aquest dimarts la redacció del projecte de pacificació de l'Avinguda Santa Coloma. Segons l'alcalde Pep Berga, les millores de la calçada, eixamplament de voreres, eliminació d'aparcaments i construcció d'un carril bici ajudaran a millorar una via que va ser feta als anys 50 i que suposa la principal via d'entrada al centre de la ciutat, amb 23.000 vehicles circulant-hi cada dia.
Però nosaltres aprofitaríem aquesta obra doncs, per millorar temes tan importants com el del clavegueram, que recull totes les aigües que venen dels barris de Sant Roc, de Bonavista i tot el barri de Pequín. En aquesta zona hi viuen aproximadament 10.000 persones. Poder fer una xarxa separativa, és a dir, separar les aigües brutes de les aigües netes, les brutes conduïdes directament a la depuradora i a les netes que poguessin anar al riu, però representaria una obra molt important per la ciutat i és un primer pas.
Per l'alcalde d'Olot és prioritari que aquestes millores a la via comencin quan més aviat millor, perquè l'Ajuntament comenci a assumir també millores en l'enllumenat i el soterrament de línies elèctriques. El projecte que plantegen des de la Generalitat també inclou l'estudi per construir una rotonda sobre el pont de l'Ambulatori.
Implicaria la construcció d'un segon pont per donar cabuda a una rotonda sobre el riu. És una cosa que el planejament la dibuixa. En aquest moment potser sona una mica estranya, però ja que es posen a fer la redacció d'aquest projecte, doncs també que estudiïn aquesta possibilitat. Jo crec que això és secundari, que no és una urgència de la ciutat.
La redacció del projecte tindrà un cost de 274.000 euros i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 20 de setembre. L'alcalde d'Olot també s'ha compromès a incloure els veïns en tot aquest procés per tal que hi puguin portar les seves idees.
I encara parlant d'infraestructures viàries, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, està esperançat en com avança el projecte constructiu de la variant. Diu que les darreres reunions fetes amb membres del Departament de Territori li fan preveure que a principis de l'any que ve el document pot estar aprovat i a partir d'aquí es podria dibuixar el calendari per començar les obres.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura haver sortit satisfet de les darreres reunions mantingudes amb el Departament de Territori de la Generalitat pel que fa als avenços en el projecte constructiu de la variant d'Olot. En una de les darreres reunions mantingudes a la capital garrotxina, amb tècnics de l'empresa responsable del projecte constructiu, tècnics del departament i tècnics municipals, Berga diu haver-ne sortit esperançat en veure com avança el projecte. L'alcalde d'Olot veu possible que passat Nadal, durant el primer semestre del 2024, quedi aprovat del tot.
El que no era possible fer era començar les obres sense tenir el projecte definitivament redactat i aprovat. I això ara sí que ho veig a tocar. Jo estic esperançat en que no el 2024, perquè és veritat que seria molt just que entreguessin el projecte i poder fer una licitació important doncs, per adjudicar-lo, però sí que el 2025 doncs, comencéssim les obres.
El que no veu tan clar al Vall de Dugot, però, són els terminis d'execució de les obres.
Una altra cosa és després la inversió milionària que representa fer aquesta obra, si la Generalitat l'aprovarà en els seus pressupostos o no l'aprovarà. No és el mateix fer la variant amb dos tractors que amb 200. I haurem de veure, una vegada adjudiquin les obres, si ho fan tot de cop, si ho fan per trams.
Sobre el Vall de Cadires, el Departament de Territori en els darrers temps, ara amb Esther Capella com a consellera, Berga assegura estar tranquil i creu que no alentirà més tot el procés. L'alcalde d'Olot confia en els tècnics, que diu que aquests no canvien a diferència dels representants polítics.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I marxem ara cap al Ripollès perquè més d'un miler de bombers voluntaris de tot Catalunya han dit que no estan disponibles i deixen de fer la seva activitat com a protesta per les seves condicions. Entre aquests s'hi inclouen els membres del Parc de Bombers de Ribes i de Camprodon, que volen que les seves condicions de seguretat s'adequin als riscos de la tasca que fan Guido Sengherotti.
En la seva tasca, els bombers voluntaris fins ara estaven assegurats en sinistres per una durada de fins a un any. El col·lectiu considera que aquesta és una situació injusta i reclama al Departament d'Interior, de qui depenen, que els riscos assumits ben mereixen unes condicions millors. Ho explica l'alcalde de Camprodon, Xavi Guitart.
Si un bomber, en aquest cas un bomber voluntari, es fa mal, realment hi ha un mal important, un petit mal, d'una duració de més d'un any, realment no té cobertura i per tant és una reivindicació que jo crec que menys que la gent voluntària tingui una cobertura prou gran com perquè si li passa un accident, ja que està arriscant la seva vida, ja que està treballant en una feina que tots sabem que normalment les coses que s'hi fan són complicades, que menys que tenir una cobertura.
Per això, la majoria de bombers s'han declarat indisponibles. Això suposa que ja no cobriran més les sortides que acostumaven a fer i les hauran de suplir els bombers professionals. Això a priori fins que no se solucioni aquesta qüestió. Els voluntaris han demanat als seus alcaldes suport en les seves reclamacions.
Jo crec que la reivindicació, jo crec que tots l'entenem. Jo crec que Generalitat té molta predisposició a parlar-ne i arreglar-ho. Jo crec que és un tema que s'ha de solucionar. Sé que des d'aquí reivindicar que volem estar al costat dels bombers, volem que es solucioni aquest tema i, si pot ser, amb la major brevetat possible, perquè si no tenim una vengança a tots els parcs voluntaris de Catalunya. Sí que demanaríem que es fes ressò d'això perquè realment que els bombers voluntaris estiguin assegurats. És el mínim que podem demanar.
Des del consistori Camprodoní no deixen de reivindicar que el seu parc de bombers està equipat per a 25 efectius i que a hores d'ara amb prou feina superen la desena. Sens dubte, quan les seves condicions i la seva assegurança siguin millors, hi haurà més candidats a ocupar aquests llocs.
I el kit escolar de la Creu Roja de la Garrotxa inclourà calculadores científiques. El Departament d'Ensenyament ofereix el val escolar a les famílies amb alumnes a la primària i per això des de l'entitat han optat per centrar-se en els alumnes de secundària. La Creu Roja oferirà calculadores científiques per abordar una necessitat que, a més, consideren clara per OVAC.
Durant anys, la Creu Roja de la Garrotxa ha proporcionat material escolar a famílies en situació de vulnerabilitat. Segons la tècnica social de l'entitat, Marta Puigferrer, el setembre és un mes crític per a algunes famílies, ja que, a part de les despeses quotidianes del dia a dia, s'hi sumen les despeses escolars com poden ser els llibres o la resta del material. Ara, el Departament d'Ensenyament proporciona un xec escolar de 100 euros a les famílies amb nens a primària. Com que els alumnes de secundària queden exclosos d'aquesta beca, des de la Creu Roja de la Garrotxa han decidit centrar-se exclusivament en ells. Distribuiran maletes amb tot el necessari, llapis, colors, llibretes, regles i compassos, i com a novetat d'aquest any, s'afegiran calculadores científiques tan importants en aquesta etapa escolar.
Des de Creu Roja el que normalment fem és fer primària i secundària, però aquest any només ens centrarem en secundària, els alumnes de primer a quart d'ESO, i el que els donarem és aquesta maleta i afegirem un altre element que és molt car, que són les calculadores científiques, que aquest any ens podem permetre fer un passet més i dotar aquestes calculadores.
Tot i que des de la Creu Roja creuen que el val escolar de la Generalitat els facilitarà les coses, Puigferrer assegura que el material escolar també ha patit els efectes de la inflació.
Fa molts anys que fem aquest projecte i s'ha encarit bastant, eh? Abans trobaves una maleta per 15 euros i ara malauradament pugen a 20 o 30. Perquè a més d'ESO són maletes que pesen, que han d'aguantar cert pes, perquè a vegades porten portàtil o el que sigui a dins, o llibres molt més grans, i puja una mica el cost. Sí, podríem dir que el valor d'aquestes maletes amb tot el que hi posem a dins són uns 100 euros.
De moment, hi ha 80 joves d'entre 12 i 16 anys que han sol·licitat rebre el kit escolar que ofereix la Creu Roja. Des de l'entitat fan una crida a totes aquelles persones interessades en donar maletes o calculadores, ja que preveuen que entre 100 i 120 joves podrien demanar-ne. Cal tenir en compte que es poden fer donacions de material fins al 31 d'agost i el repartiment dels kits es farà entre els dies 12 i 13 de setembre.
I seguint en l'àmbit educatiu, l'Ajuntament d'Olot amplia els cursos de català aquest agost. Durant aquest mes, el projecte CataOlot podrà acollir tota la gent que estava a la llista d'espera. L'objectiu és poder donar suport als alumnes que s'han incorporat fa poc temps als diferents centres escolars de la ciutat.
La iniciativa CataOlot va sorgir fa 3 anys com a conseqüència de la preocupació dels professors i professores dels centres educatius d'Olot davant dels estudiants que feia poc temps que havien arribat a la ciutat i tenien un nivell escàs o fins i tot nul de català. Enguany, aquest curs de català ha omplert ràpidament les 45 places que havia posat a disposició l'Ajuntament d'Olot. Davant la gran demanda del curs, el consistori va decidir reorganitzar un nou grup de 20 persones més per aquest mes d'agost. El regidor d'Educació és Josep Quintana.
Assegurar que aquells joves que han arribat fa poc a la ciutat i que tenen entre 11 i 16 anys, més o menys, entre 5è de primària i 4è d'ESO, puguin aprendre el català de forma més àgil durant les vacances de l'estiu, fent activitats, diguéssim, de lleure. I em sembla que és una cosa important per garantir la seva integració a la ciutat i també, que quan comenci el curs educatiu doncs tingui més facilitats a l'hora de tant de parlar català com de relacionar-se amb els seus companys.
El CataOlot consisteix en poder oferir una formació intensiva de català per tal que els alumnes puguin arribar preparats al pròxim curs escolar. A diferència d'altres iniciatives semblants, aquesta vol oferir un aprenentatge a través d'activitats de lleure. Està pensat per a joves des de 5è de primària fins a 4è d'ESO, que durant els matins de dilluns a divendres del mes d'agost aprendran català amb activitats com visites a diferents punts de la ciutat i jocs.
Garantir que tothom que vol aprendre català a la ciutat ho pugui fer i, per tant, l'Ajuntament, en aquest cas, i el consorci, els dos consorcis, el CAS i l'organització lingüística, també hi posen més esforços perquè també, primer perquè hi ha una demanda, així que s'ha demostrat, hi ha un interès també per moltes famílies i per molts joves aprendre el català, i també garanteix, doncs, el que dèiem sempre, l'equitat i aquesta capacitat d'integrar-se dintre la vida de la que és ara la seva ciutat.
A més, durant aquest any també s'ha dut a terme un curs intensiu de català dirigit a joves que són nous a la ciutat d'entre 16 i 21 anys. En total són 83 els estudiants que han passat pel Cataulot aquest estiu.
I tres infants vinguts del Sàhara estan passant l'estiu a la Garrotxa. Tots ells són participants del projecte Vacances en Pau, que té com a objectiu millorar les condicions de vida d'uns nens i nenes que durant l'any molt viuen als camps de refugiats. Nosaltres ens hem fixat en la història de Mohamed. És un nen que ja va venir l'any passat i que enguany ha pogut conèixer el seu nou germà, l'Aran, el fill d'en Jordi i l'Ester, la família d'acollida de les preses.
L'any passat, quan en Mohamed va venir a passar l'estiu a la Garrotxa, la seva família d'acollida, l'Ester i en Jordi, estaven esperant el seu primer fill, l'Aran. L'Ester i en Jordi són dos veïns de les preses que participen al projecte Vacances en Pau, que acull nens i nenes saharauis durant l'estiu. Enguany en Mohamed ha tornat i ha pogut conèixer l'Aran, gairebé com un germà per ell. En parla l'Ester Massagú, família d'acollida.
L'any passat ell deia, naixerà ja, i li vam dir, no, aquest any no naixerà fins l'any que ve. I deia, vull un nen per poder jugar ja. I llavors, bueno, clar, va marxar i encara estava embarassada, i durant tot aquest hivern, doncs, quan en feien videotrucades i ens escrivíem i fotos, deia, ha nascut l'Aran, ha nascut, no, encara no, encara no. I quan va néixer, cada dos per tres ens enviava missatges, envia'ns una foto, volem veure un vídeo i veure l'Aran. I quan va arribar va ser molt guai, perquè l'Aran, clar, ell no el coneixia, però Mohamed l'havia vist tant i tant en fotos, vídeos i en videotrucades, que el va agafar com si fos el seu germà de tota la vida, va començar a fer petons i abraçades.
En Mohamed es passa el dia jugant amb l'Aran, però fent moltes altres activitats. Tot i el poc temps que ha estat a Catalunya, en Mohamed demostra una gran rapidesa a aprendre català.
On hi ha aquí amb aquest família, en Esther, en Jordi, i en Aran, de tot és jugar d'aquí, anem a riu, anem a la piscina, anem a la platja, tot està jugant.
En Mohamed juga i s'ho passa molt bé, però també menja bé i té revisions al metge per controlar que creixi sa. Donat que durant l'hivern al camp de refugiats al Sàhara, la seva realitat és molt diferent, per això es clau projectes com aquest. En parla Enric Soler, un dels coordinadors i membre de l'associació Garrotxa amb el Sàhara.
El projecte és per treure'ls del camp de refugiats, que a l'estiu arriben doncs, a 50 o més de graus de temperatura, i alhora, com que allà viuen d'ajuda humanitària, doncs, el menjar és molt més precari. Per tant, aquí tenen una alimentació més correcta, se'ls fa una revisió metge, i el que es creu que té algun problema, sigui del que sigui, solen tenir molts problemes del que són els ulls i les orelles, que tot és produït per les tempestes de sorra.
Enguany són 3 els infants saharauis que han vingut a la Garrotxa i 262 arreu de Catalunya. És un cas habitual que les famílies d'acollida que hi participen un cop repeteixin l'any vinent, i és que el projecte Vacances en Pau omple els infants saharauis, però també a les mateixes famílies. En parla Jordi Altimira, família d'acollida.
Vam veure aquest any passat, feliç com un anís, quan ve s'ho passa genial, i de fet no ens hem ni plantejat dir-li que no pot venir. Ja vam concretar l'any passat que pot venir fins que pugui i més i tot. Només faltaria que es fos part de la família.
El projecte Vacances en Pau també ha de servir perquè tots aquests nens i nenes coneixin noves i millors maneres de viure. Amb només unes setmanes a la Garrotxa, infants com en Mohamed poden arribar a guanyar 2 quilos o més.
I Camprodon està d'enhorabona, celebra 100 anys d'un passeig que ha fet història, el Passeig Maristany. L'Associació de Veïns, l'Ajuntament i Sisco Carola han organitzat diversos actes per a celebrar-ho, com l'edició d'una revista plena de curiositats. Judit Espert.
El Passeig Maristany recupera una insígnia de la seva obertura, una placa que es va fer a principis del segle XX i que ara retornarà a aquest punt en la commemoració del segle de vida del passeig. 100 anys que s'han posat en valor i reivindicat en un acte d'homenatge i de record. L'efemèride s'ha volgut celebrar editant en una publicació que recull curiositats i anècdotes de les més de 20 cases que hi ha en aquesta via. Ho expliquen Juan García Nieto, president de l'Associació de Veïns, i Anna Mat, secretària de la mateixa associació.
Anècdotes hi ha a totes, no? Perquè sí. Aquí al Camp Maristany venia a estiuejar la Mari Sant Pere, sí. Que era molt divertit perquè veiem cantar aquí a les tardes dels anys 70 i 80, però sí que és veritat que a casa nostra va venir a viure perquè la va confiscar el govern de la República, Juan Negrín, que era el jefe de gobierno de la República Espanyola, i va estar visquent aquí a Camprodon 2 anys.
Hi ha cases que tenen més de 100 anys, però la més moderna que quedava al terreny es va construir el 2007.
La construcció del passeig Maristany data de la dècada dels anys 20, impulsada per Francesc Maristany, un passeig que és una reproducció del passeig de Gràcia de Barcelona, d'on eren originaris els seus impulsors. Ho explica Simeón García Nieto, veí del passeig.
Va sortir uns que van dir, pues, tindria que fer com el Champs-Élysées de París. I van dir uns, no ens passem. I pensant, van dir, escolta, i per què no ho fem aproximadament com el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Una història que ara és centenària i que tant els veïns com l'Ajuntament volen preservar, ho explica Maria Àngel Reixac, regidora de Camprodon.
És un lloc privilegiat que tenim aquí a Camprodon, està molt vinculat amb tota la gent estiuejant i a més amb tot el poble que hi passegen cada dia.
A banda d'aquest homenatge es pot veure l'exposició retrospectiva a l'Espai Cultural Cal Marquès, una mostra que recull les imatges de la seva història i que ha comptat amb la col·laboració de Xavier Ruz. Es podrà visitar fins al 24 de setembre.
I en l'àmbit esportiu... L'Olot i Marc Julià considera que el Campionat d'Europa d'hoquei patins és el títol més important que ha guanyat a la seva carrera. El jugador admet que necessitava una satisfacció personal perquè amb el Reus Deportiu, lamenta, fa temps que no guanya res. Julià, de 28 anys, va ser un dels grans protagonistes durant l'Europeu amb la selecció espanyola i va marcar 2 gols a la final contra Portugal. Guillem Guardiola.
El Campionat d'Europa d'hoquei patins d'aquest estiu amb la selecció espanyola serà una de les competicions que ben segur l'Olot i Marc Julià no oblidaran tota la seva carrera esportiva. El Campionat d'Europa d'hoquei patins d'aquest estiu amb la selecció espanyola serà una de les competicions que ben segur l'Olot i Marc Julià no oblidaran tota la seva carrera esportiva. El jugador del Reus Deportiu encara no ha aixecat cap títol rellevant amb el seu equip des que hi va aterrar. En aquest sentit, l'Olot, de 28 anys, ha reconegut que necessitava un èxit d'aquestes característiques.
Molt content per marcar, però m'és igual. O sigui, jo si no hagués trucat gol en tot el campionat i haguéssim guanyat, però seria el tio més feliç del món. I si no hagués jugat i cap minut i haguéssim guanyat també. És que és il·lusió perquè és això una mica més mediàtic i perquè surt més no sé què, no sé quantes, però al final il·lusió però sense més. I el que m'agrada és això, portar molt de temps que amb el Reus pues, no guanyem res i necessitava també pues, en aquest sentit pues, a nivell personal pues, tenir una satisfacció global i l'hem tingut i pues, mira, si he pogut ajudar l'equip i arribar a guanyar aquest campionat d'Europa en part gràcies una mica a mi, doncs, supercontent.
El Campionat d'Europa no va ser fàcil. La selecció espanyola va debutar amb 2 empats contra França i Portugal i una victòria davant Itàlia. L'equip va derrotar Alemanya als quarts de final i Itàlia a les semifinals. Julià destaca que es va encarregar de gestionar i organitzar l'equip, un rol que segurament no esperava combinar amb el de golejador. A la final contra Portugal, victòria per 4-2 amb 2 grans dianes de l'Olotí de falta directa.
Potser Portugal en aquest sentit portava o tothom deia que portava millors jugadors, però al final la cohesió d'equip, el tenir un equip preparat, el tenir un equip que sap jugar en tots els moments i en totes les situacions, i fins i tot arribar a ficar nerviosos els altres, però jo crec que és la capacitat que tenim a Espanya i que òbviament tothom deia això, que individualment els jugadors són millors, però jo crec que fins i tot, i dir-te que la veritat és que no, jo crec que ens portem una selecció supercompetitiva, superbona i alhora pues, supercompensat, això és el que ens va fer millors.
Marc Julià es troba ara de vacances sense gaires dies més per descansar. La pretemporada arrenca el dilluns 14 d'agost amb el Reus Deportiu.
I seguim parlant d'altres temes d'esports. El triatleta Nan Oliveres arriba a l'equador de la temporada. El garrotxí ha guanyat l'última Copa Continental que ha disputat el Marroc aquest juliol. L'objectiu del triatleta és continuar sumant punts en el rànquing internacional i incrementar la seva presència a les Copes del Món. Oliveres torna a la feina d'aquí un mes després d'agafar-se un petit descans per organitzar el seu campus.
L'olotí Nan Oliveres va començar la temporada a finals de març amb la primera Copa d'Europa a Melilla amb un molt bon resultat. El garrotxí va acabar la carrera en una meritòria quarta posició justament el dia del seu 30è aniversari. Aquesta no és l'única fita aconseguida pel triatleta aquesta campanya perquè fa exactament un mes Oliveres es va coronar com el campió de la Copa Continental de l'Aratxe, al Marroc, en ple espanyol al podi.
Bé, molt bé, de veritat és que ara portem la meitat de la temporada, ara he fet un petit descans aprofitant per fer el campus i de moment la carrera que he fet aquest any m'està anant molt bé, l'última carrera que vaig fer vaig poder guanyar i sumar molts punts i sóc molt content i ara de moltes ganes d'encarar la segona part de la temporada.
De totes maneres, l'Olotina en Oliveres només pensa fer créixer la seva participació en les Copes del Món, que són precisament les que donen més punts al rànquing internacional.
Ara aquesta segona part de la temporada pues, m'agradaria córrer les màximes Copes del Món, que al final donen més punts. He pogut fer Copes Continentals, que l'última la vaig guanyar, he pogut fer podis, i m'agradaria pues, fer un salt més i poder córrer Copes del Món. Ara em queda un mes per tornar a agafar una mica el ritme i això, i amb ganes pues, de poder córrer alguna Copa del Món, si em donen alguna oportunitat.
Després de la històrica 8a edició del campus Nano Oliveres, l'Olotí s'ha de canviar el mallot d'organitzador pel de triatleta i començar-se a preparar per una segona part del curs, que serà crucial pels èxits del Garrotxí.
I avui a la contraportada comencem amb les festes de poble.
Tete, omplam la copa. Vull dos xoristos que ho moguin fins a sota. La tercera que no accepti una derrota. 2 a.m. i ja m'ha pujat la nota. La nota. Yo soy lo que le gusta a usted, my loba.
Tortellà celebra la seva festa major durant 9 dies amb un gran ventall d'activitats. Enguany hi actuarà la Musca, una de les cantants catalanes del moment. També dediquen un dia als artistes del poble i tancaran les festes amb un homenatge als 150 anys de la crema del municipi.
Tortellà es converteix en la festa major més llarga de la Garrotxa. La festa, que ha començat aquest dissabte, s'allargarà fins al 26 d'agost, però amb diferents caps de setmana. Aquest divendres tornarà a l'activitat festiva al municipi a partir de les 10 de la nit amb una banyada nocturna i música a la piscina municipal. El cap de setmana serà el torn d'una desfilada solidària i una gincana d'àmbit familiar. Després arribarà la nit jove amb l'actuació de la Musca. La cantant de Vilassar de Mar, germana de la famosa Bat Guial, actuarà per primer cop a la Garrotxa. A més, des de l'organització també han volgut donar protagonisme als artistes del poble. Ho explica una de les membres de la comissió, Eva Maíz.
Ve Yupi Kerr, que és un jove del poble, que, si no m'equivoco, crec que canta rap, trap.
Poble de músics, eh?
Sí, Tortellà. Sí, sí,
oh, sí, clar, sí. Era com estrany que
sí,
no ho
sí, sí. Realment, aquesta nit l'hem fet molt seva, ho hem intentat, i hem fet que els grups o el que hi hagi, menys la que ve després, que no, que siguin
que
del poble.
Musca, eh?
Musca, vull dir, que després de Jupiter tenim Musca, i jo crec que, bueno, que ells estan molt contents, perquè és algo que ens havien demanat.
Un cop acabat dilluns i aprofitant que el dimarts és festa nacional, la festa de Tortellà no s'atura. Serà el torn de l'ofici solemne de bon matí, seguit de la ballada dels gegants i un vermut popular a la plaça Mercat. Durant el dia també hi haurà més concerts i a partir de les 12 de la nit es farà l'elecció de l'hereu i pubilla del poble. El divendres 18 s'estrenarà una nova activitat respecte a altres anys anomenada Dibuixem la Festa Major per als més petits.
Dibuixem la Festa Major és fem-ho després de la festa perquè els nens vinguin a dibuixar la seva... Com han vist la festa, com ha sigut la festa per ells, no?
Sí. La seva versió de...
Exacte, és
de
que amb què s'han quedat de la festa. Vull dir que pot ser molt interessant després veure els dibuixos.
La Festa Major de Tortellà tancarà els seus 9 dies de celebració amb un homenatge als 150 anys d'un dels episodis més negres de la història del poble, quan Tortellà va quedar cremat el 12 d'agost del 1873 durant la Tercera Carlinada.
Una mira als ullets ballant reggaeton. Jo busco el chance d'estar soles. Yo soy lo que le gusta a usted, my loba.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui dimecres 9 d'agost de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.